Parem aquí al Prat Ràdio, al...
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Maria Gisbert. El govern aconseguirà tirar endavant els pressupostos de la Generalitat després d'arribar a un preacord amb els comuns per aprovar els comptes. Un pacte no exempt de polèmica, ja que les negociacions les ha dut a terme Esquerra Republicana amb l'absència de Junts per Catalunya, que ha estat molt crític amb el preacord i demanarà una reunió urgent amb Esquerra. A la tarda, el conseller d'Economia, Jaume Giró, ha obert el debat dels pressupostos al Parlament i ha celebrat que es tramitin, però lamentant que no sigui amb la majoria independent. Pel conseller, aquests són els millors pressupostos de la història, tot i que ha criticat que l'Estat només hagi assignat un 12% dels fons europeus a Catalunya. Per la seva banda, en el torn del PSC, la socialista Alicia Romero ha subratllat que la negociació pressupostària ha evidenciat que la majoria independentista està trencada i ha lamentat que el president català, Pere Aragonès, no hagi acceptat la mà del PSC. Segons els socialistes, hi ha molts aspectes a millorar, començant pel sistema fiscal i acabant amb la reforma del finançament autonòmic. Canviem de qüestió. Tarragona rebrà 3 milions d'euros de la mà de les Ciutats Patrimoni de la Humanitat. Del total, prop de 2 milions aniran destinats al projecte de rehabilitació i millora de l'accessibilitat del Fòrum de la Colònia. Laura Casas, Tarragona Ràdio.
Tot plegat s'enmarca en el pla Impulsa Patrimoni del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme pel grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d'Espanya. Tarragona rebrà 3 milions d'euros. Des de Baeza, l'alcalde i conseller de Turisme, Pau Ricomà, ha destacat l'oportunitat única que suposa aquest pla per adequar el patrimoni i sigui encara més accessible. Una inversió que permetrà tirar endavant l'esperat projecte del Fòrum de la Colònia.
Hem aconseguit que per primera vegada des del govern de l'Estat hagi una partida de subvenció directa amb aquestes ciutats i que reconegui l'esforç que fem, doncs, també de manteniment d'un patrimoni que al final és de tots, que és mundial.
Ricomà recorda que enguany ja s'han fet les primeres passes per fer realitat el que ha de ser el centre de recepció de visitants, la Porta Tàrraco, amb l'inici de la rehabilitació de Cala Gapitu. Ara serà el torn d'impulsar el Fòrum de la Colònia.
I d'altra banda, el carril bicicleta que d'uní Sabadell amb Sant Quirze del Vallès s'ha començat a construir aquest cap de setmana. L'objectiu d'aquest projecte és donar continuïtat a la xarxa municipal de vies ciclistes i millorar la seguretat dels que utilitzen aquest mitjà de transport. Adrià Regàs, Ràdio Sabadell.
El traçat de la nova via ciclista tindrà la longitud d'uns 350 metres i unirà el carril bicicleta de la Rambla d'Ibèria amb el límit del terme municipal de Sant Quirze del Vallès. Mentre duri les obres, s'esperen afectacions parcials en el tram de la carretera C1413A. En aquest tram s'ocuparà una part de la calçada i es reduirà l'amplada destinada a la circulació de vehicles per tal de garantir un pas alternatiu per als vianants mentre s'hi estigui treballant. L'empresa concessionària de la reforma és Ercal Digers SL, que compta amb un pressupost de 465.200 euros i un termini d'execució de 5 mesos.
I encara un darrer apunt, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 27 anys per apunyalar al coll la seva parella a Pals, al Baix Empordà. Els fets han tingut lloc aquesta nit passada al domicili de la parella. Cap a 2:15 de la nit, els agents han rebut l'avís que una dona havia patit un tall al coll. Al domicili hi han trobat la víctima, que té una ferida profunda, però no l'agressor, que havia fugit. Els agents l'han localitzat poc després del teulat d'una casa propera i l'han detingut per un delicte de temptativa d'homicidi. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i quatre minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Bon Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més a aquest magazín de tarda de la xarxa, un programa que, com sabeu, fem Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Joanmi Fernández i Xavi Cacho, Clara García i Víctor Palacios a la producció i qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns, comencem setmana 22 de novembre i volem conèixer el temps que ens acompanyarà aquesta tarda. Sergi Gallego.
Hola, bona tarda. Avui el cel estarà molt ennuvolat o cobert en general i s'espera precipitació feble i dispersa a punts de la meitat est, sobretot al litoral i al prelitoral i a la costa central. Al llarg de la tarda arribarà precipitació a la meitat sud del territori, sobretot a les Terres de l'Ebre, d'intensitat localment moderada o forta a l'extrem sud. A més, els xàfecs aniran acompanyats localment de tempesta. Aquests primers xàfecs seran l'inici d'una llevantada que ens afectarà els pròxims dies amb precipitació general i un temporal marítim i de vent. Per tant, demà s'espera precipitació a qualsevol punt del país. Inicialment, la més intensa i abundant s'enregistrarà a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, on a més farà vent fort o molt fort, amb ratxes superiors a 60 km per hora. A banda, la situació marítima a la Costa Dorada estarà molt alterada amb onades que podran superar els 3 metres i amb una notable mar de fons de l'est. A la resta del país, la inestabilitat arribarà sobretot de cara a mig matí, quan la llevantada afectarà a tota la costa catalana amb precipitació general, fort vent i mala mar. A més, la cota de neu voltarà als 1.700 metres i fins i tot podrà nevar en algun punt del massís del port de cara a la nit, quan baixarà fins a 1.000 metres al terç sud. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs espero que estigueu preparats com a mínim per afrontar les pròximes hores amb els continguts que us hem preparat per avui. Començarem amb una entrevista a l'exalcalde de Sabadell, Sarracán, que ens explicarà per què serà acusat pel referèndum de l'1 d'octubre de desobediència greu. Tancarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva. A les 5 conversarem amb el terrassenc Marc Galí. A l'espai de l'empresa coneixerem els badalonins Más que un sàndwich. I tancarem la segona hora amb la música del sabadellenc Lluís Coloma. A la tercera i última hora sortirem al carrer. Avui anirem fins a la botiga de joguines Stop de Castellà. A Cultura parlarem de ciència i de l'últim treball del divulgador científic Joan Anton Català. I acabarem amb les reflexions de la Tanit Amorós, que ens acompanyarà un dilluns més per repassar l'actualitat. Tot això i més des d'ara i fins a les 7 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! De la tarda, 7 minuts, moment per posar-nos al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Els minyons de Terrassa han celebrat aquest cap de setmana l'edició 43a de la Diada de la Colla, que ha comptat amb convidats com els castellers de Sants i els castellers de Sant Cugat. El moment més impactant i esperat de la jornada ha estat quan els minyons han carregat el castell més gran de la Diada, el 3 de 9 en folre. Aquesta Diada ha deixat altres moments importants, com el 2 de 8 en folre, en tercera ronda dels minyons. Els castellers de Sant Cugat, els gausacs, han descarregat un 5 de 7 en primera ronda i a segona ronda, després d'un intent desmuntat, han descarregat finalment el 4 de 7 amb agulla. Per la seva banda, els castellers de Sants, els borinots, han començat la seva darrera actuació de la temporada a Terrassa amb un 5 de 7. En segona ronda han descarregat el 4 de 8, que precisament és el seu segon castell de 8 de la temporada. En tercera ronda han descarregat finalment un 7 de 7. La Diada ha viscut un gran ambient casteller i moltes ganes de tornar després de l'aturada obligatòria degut a la pandèmia.
Gràcies, Sergi. Continuem al Vallès. Anem ara fins a Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. El Col·legi de l'Advocacia i l'Ajuntament de Sabadell actualitzaran el protocol d'abordatge de les violències masclistes per millorar la coordinació durant la defensa jurídica de les víctimes. Ho faran aquest dijous 25N, coincidint amb el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Un dels motius per actualitzar el protocol és el canvi de la Llei Catalana d'Atenció a les Víctimes, que ha aportat millores significatives en la defensa jurídica de les persones que pateixen violència masclista. Ho ha explicat la degana del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Eulàlia Barros, a aquesta emissora.
Fins ara, totes les actuacions en aquest sentit anaven destinades únicament a la víctima de violència de gènere, és a dir, quan aquesta agressió o aquest fet delictiu l'havia comès una parella o exparella de la víctima. Ara no, ara s'extén perquè el que hem vist és que les estadístiques estadístiques de manera alarmant ens estan mostrant, estan exigint que realment aquestes agressions contra una dona pel fet de ser dona s'estan incrementant.
Un altre dels objectius és millorar la coordinació del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, al CIAT, amb els advocats d'ofici, per garantir un bon procediment per a les víctimes. Finalment, també es vol adaptar a la realitat dels fets delictius, i és que aquest any han augmentat les denúncies per agressions sexuals.
Abans, les peticions d'advocat d'ofici per atendre víctimes per agressions sexuals eren mínimes, pràcticament l'excepció, però ara últimament s'han incrementat moltíssim, és a dir, constantment ens venen peticions, i a més de no d'un lletrat, sinó un lletrat per la víctima i després diversos lletrats pels detinguts, vull dir, són una manera de cometre aquest tipus de delictes d'una manera molt determinada, el que s'ha incrementat.
A part d'actualitzar el protocol al 25N, el Col·legi de l'Advocacia també oferirà assessorament gratuït sobre com funciona el torn d'ofici per a les víctimes de violència masclista. S'hi pot anar sense cita prèvia a les portes dels jutjats de Sabadell i Cerdanyola.
Gràcies, Pau. Què és notícia avui a Badalona? Ens ho explica l'Alexis. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. 13 famílies llogateres de l'immoble ubicat al carrer de Natugàs, número 8, al barri de Montigalà, reclamen a Testa Residencial, propietària dels habitatges, que els renovi els seus contractes i no els faci fora per especular, diuen, amb les seves llars. Els veïns afectats s'han reunit avui amb la regidora d'habitatge, Teresa González, per rebre assessorament. Els llogaters denuncien que el fons voltor es nega a negociar amb ells i pretén especular amb els seus habitatges amb lloguers abusius. Molts dels afectats hi resideixen amb contractes des del 2007 i no volen abandonar casa seva. Lamenten que cap de les seves propostes siguin acceptades i demanen ajuda a l'administració local. A més, recorden que des de fa anys que a l'edifici hi ha diversos pisos buits i que van ser ocupats durant més de 5 anys. Va ser l'any 2017 quan, arran de la pressió veïnal, les persones que ocupaven els habitatges van ser desallotjades. N'ha parlat la portaveu de les famílies afectades, Sònia Navarrete.
Nosaltres el que volem és tindre un contracte de 7 anys. Les famílies ens trobem al carrer. Tenim pisos buits, molts d'ells porten com 5-6 anys buits, aquests pisos, i els que els interessa és fer-nos fora, per què? Per pujar els preus i per especular. Estem intentant que ens prorroguin els contractes, li hem donat diverses alternatives als senyors de Testa i de l'Iceda i cap ni una li es val. Ens volen fotre fora i ja està.
L'actual govern s'ha compromès a rebre aquesta setmana totes les famílies afectades a l'oficina local de l'habitatge per desgranar la tipologia de cada contracte i poder-los acompanyar en aquesta lluita veïnal per a que el fons d'inversió Blackstone s'assegui a negociar i els renovi els contractes de lloguer. Si no és així, les 13 famílies afectades haurien d'abandonar els seus habitatges el proper mes de gener.
Gràcies, Àlex. Continuem al litoral. Passem pel Prat de Llobregat. Víctor Asensio, bona tarda.
Bona tarda. L'exalcalde del Prat, entre els anys 1982 i 2019, Lluís Tejedor, ha rebut el títol de fill adoptiu del Prat en un acte al Teatre L'Artesà. En l'esdeveniment han acudit diverses personalitats, com entre altres el president de la Generalitat entre els anys 2006 i 2010, José Montilla, diversos alcaldes i alcaldesses, el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco, i l'actual president del Port de Barcelona, Damià Calvet. Els diferents ponents han explicat les gairebé 4 dècades com a alcalde i la seva defensa del municipalisme. A l'acte també ha intervingut el doctor Joan Subirats, catedràtic emèrit en Ciències Polítiques, que ha remarcat la governança compartida de l'alcaldia de Tejedor amb altres administracions. Una cita que ha comptat amb la participació dels alumnes de la Big Band de l'Escola d'Arts en Viu, que han posat la nota musical amb una actuació en aquest acte.
Moltes gràcies, Víctor. Anem ara fins a Castellà del Vallès per saber què és notícia avui. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Sonda Castellà PSC ha qualificat de menysteniment cap a Castellà el projecte de pressupostos que ha preparat el govern de la Generalitat, que només inclou la continuació de la reforma de la carretera C-14-15A per aquest 2022, un projecte que afecta els termes de Sentmenat, Castellà i Terrassa. El conjunt de les partides per aquest projecte suma 2,5 milions d'euros i suposa en la continuació de l'obra de la carretera que es va iniciar a principis d'any. La formació farà esmenes als comptes, que només inclouen inversions per a les obres de la C-14-15A i per a la restitució del servei d'urgències nocturnes del CAP i el servei de pediatria i ginecologia en caps de setmana. Unes reivindicacions històriques per part de la ciutadania. Finalment, en el capítol d'equipament, Sonda Castellà recorda que l'escola pública Emili Carles Tolrà està ubicada des de fa més de 80 anys al seu edifici històric i demanaran en les esmenes la inversió necessària per garantir-ne la seguretat
garantir la funcionalitat. Gràcies, Rocío. Acabem aquesta ronda d'actualitat amb la crònica d'actualitat de Sant Cugat. Ens la porta la Clara García. Bona tarda, Clara.
Bona tarda. Sant Cugat organitza les jornades Les violències sexuals, una mirada multidisciplinar per reflexionar, debatre i promoure accions de lluita davant les violències sexuals. Aquestes jornades, que van adreçades a professionals, institucions, entitats i ciutadans del municipi, han començat aquest matí i continuaran fins demà a la sala clave de la Unió Sant Cugatenca. És el primer cop que l'Ajuntament organitza unes trobades com aquestes, que comptaran amb un conjunt de xerrades i taules rodones per abordar, des d'una mirada multidisciplinar, les diferents facetes de la violència sexual. Aquest matí hi ha participat Carla Vall, el PUCAB experta en violències masclistes.
El que intentem és que sigui un espai de reflexió i de sacsejar, no?, de garballar el nostre dia a dia, i que per tant serveixi per posar etiquetes, per posar nom a aquestes coses que vivim i que de vegades no sabem verbalitzar de manera concreta, perquè són les violències, diguéssim, negades.
Després s'ha realitzat una altra taula, en aquest cas per parlar sobre l'abús sexual infantil. Aquestes jornades també compten amb la participació de col·lectius com Hora Bruixa, la cooperativa Candela o l'entitat Mujeres Unides Entre Tierras.
A la tarda no et desconnectis. Connectar. I quan passa el minut d'un quart de 5 de la tarda, ens endinsem en el tema del dia que us hem preparat per avui. El referèndum de l'1 d'octubre de 2017 continua afegint represaliats per accions judicials arran d'aquells fets i tot el que ha vingut després. En el cas que tractem avui, el Ministeri Fiscal li demana 2 anys d'inhabilitació a Matías Sarracán, exalcalde de Sabadell. La nostra companya, Mireia Sanz, ha conversat amb ell.
L'exalcalde Matías Sarracán anirà a judici per permetre que es pogués votar l'1 d'octubre de 2017 a Sabadell. La fiscalia l'acusa d'una desobediència greu per no haver aturat la consulta a la ciutat. Per això li demana una pena d'inhabilitació de 2 anys per càrrec públic i una multa de 15.000 euros. Matías Sarracán, molt bon dia, gràcies.
Molt bon dia, gràcies.
Quan ha conegut l'acusació? I bàsicament l'acusació ja fa dies que la sabia, no? Però quan ha conegut que aquesta acusació aniria a judici?
Des d'abans de l'estiu, no? Abans de l'estiu, ja veient els escrits de conclusió, una mica d'acusació, tant de l'acusació popular, no?, del senyor de Múrcia que va fer la primera denúncia, com de la fiscalia, ja enteníem que això, diguem-ne, arribava ja en aquesta fase final de la fase d'instrucció, i per tant que ens tocava fer el nostre escrit de conclusió, l'escrit de defensa, i amb aquest tràmit s'acaba aquesta fase i per tant s'eleva ja a la fase de judici oral.
I quan podria ser aquest judici? Què li diuen?
Tothom diu que és difícil de saber, no? Però que més d'un any, el més probable és que sigui entre 1 i 2 anys, per tant que ens anem a finals del 22, principi del 23, mitjans del 23, no? 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23... Però bé, l'afrontarem amb totes les ganes de defensar tot el que vam defensar també en aquell moment, no?, que és drets fonamentals.
De què l'acusen exactament?
Al final, més enllà de que se m'acusava de sedició per part d'aquesta persona que va fer la denúncia inicial, el que queda segons el jutge instructor i segons la fiscalia és una desobediència greu per no haver impedit, no?, la celebració del referèndum. I això es considera una desobediència greu a la resolució del tribunal, en el que, doncs, en aquelles setmanes del setembre del 17, doncs, es demanava, no?, que s'impedís la realització del referèndum.
Uh-huh. Per tant, desobediència greu per no haver impedit la celebració del referèndum. Vostè, aquells dies previs a l'1 d'octubre, repassava sí. documents, perquè, malgrat que no fa gaire, han passat
bueno,
moltes
ja
coses.
Fa, ja fa.
Sí. Va assumir també determinades responsabilitats, no?, en la figura de l'alcalde. Això
sí.
ho van fer molts alcaldes, va ser un cas excepcional de Sabadell.
Doncs ho desconec que van fer els altres municipis, però aquí sí que, de fet, 2 dies abans, el divendres, vam decidir acumular, doncs, totes les competències en relació als locals, de cultura, d'educació i de joventut, per poder gestionar, doncs, un escenari que sabem tots i totes que era ben incert, no? Aquest és un dels elements circumstancials, no?, de nivell de procediment, I l'altre, l'únic que també té a veure, diguem-ne, exclusivament amb les meves competències, és el decret, el decret en el que fèiem des de l'Ajuntament la cessió dels locals, no? Recordeu, no diré les dates per no equivocar-me, no?, que el Parlament, no?, aprova la llei, en la que també les lleis, i en la que es convoca, i just l'endemà l'Ajuntament de Sabadell, durant la vigència d'aquella convocatòria, diguem-ne, dona resposta a la sol·licitud que fa, diguem-ne, el govern de la Generalitat a través d'aquella llei de poder disposar dels locals municipals, i així ho vam fer de forma, doncs, ràpida, per donar compliment a allò que se'n requeria des del govern i des del Parlament, que és qui convocava al final, no? Aquest decret nosaltres sempre hem entès que quedava, bueno, a la pràctica, no?, anul·lat per les diferents, diguem, resolucions que hi van haver en els dies posteriors, en els que, doncs, es va donar per anul·lat, no?, la convocatòria des del punt de vista, diguem-ne, del marc de l'Estat, i per tant se'ns acusa de no haver actuat anul·lant, no?, un decret que de facto, doncs, havia perdut tota vigència.
Repassant aquells dies, que entenc que si ara jo li deia que jo ho havia fet per preparar l'entrevista, vostè segur que ho haurà fet per preparar també aquest escrit de defensa, etc. Ha pensat que hauria d'haver fet alguna cosa diferent?
No, en cap cas. A veure, les circumstàncies eren plenament excepcionals i tots sabíem que en aquell moment el que calia, i això també és el que direm, no?, i hem deixat per escrit, és defensar drets i llibertats que estan en un rang que nosaltres creiem que és superior, no?, que és el de el dret a la llibertat d'expressió, el dret a poder ser consultat sobre el futur del nostre país, i això, més enllà de qui defensa que hem de ser o no independents, jo penso que és un clam majoritari, i així ho vam veure el dia 3 d'octubre i així ho vam veure el dia 1 d'octubre, en què la gent majoritàriament en aquesta ciutat i al conjunt del país defensava sobretot el dret a l'autodeterminació, el dret a poder decidir, a poder expressar-se lliurement, i aquests són els drets que nosaltres pensem que se'ns vol conculcar i que estan a judici, no? I per tant sortirem a defensar-los i reivindicarem allò que vam fer. Es van haver de prendre moltes decisions, però recordem que al final aquest referèndum es va poder dur a terme per la força, doncs, de molta gent, no?, que es va mobilitzar i va poder facilitar que es pogués dur a terme, no?
Deia, per tant, davant del jutge, vostè se sent culpable d'aquest delicte de desobediència?
Mira, ho dèiem aquests dies també, no?, que és com si sóc culpable perquè es considera que és un delicte haver defensat el dret al lliure exercici de l'autodeterminació, el dret a la celebració d'un referèndum, doncs si això algú considera, no?, el jutge considera que això em fa culpable d'un delicte, doncs sí, no?, d'això sí que seria culpable, i me'n sento orgullós d'haver defensat la celebració d'aquest referèndum i d'haver, diguem, bueno, sobretot expressat, no?, perquè jo tampoc en aquell moment, recordem quina era la situació a nivell de cossos policials, no?, és que no tenia a les meves mans fer altra cosa que el que vaig fer, que és, bueno, sortir i com a mínim, no?, dir que malgrat la repressió que vam veure en aquesta ciutat, no?, i que jo vaig poder veure també amb els meus ulls, no?, davant de l'escola Nostra Llar, doncs la ciutadania, que era la protagonista d'aquell dia, doncs defensava allò, i jo com a màxim responsable, no?, d'aquesta administració, però com a màxima veu, no?, d'aquesta ciutat a nivell de l'Ajuntament, doncs defensava allò que pensava que era no només el millor des del meu punt de vista, sinó que era el clam popular que hi havia a la ciutat.
I els seus advocats què li diuen? És a dir, quin recorregut pot tenir tot plegat? A ulls també del que ha passat, perquè sí, hi ha hagut alguns casos que ja s'han jutjat, no?
Jo sí que volia puntualitzar una cosa, i que aquests dies també, no?, quan em preguntàveu al començament de l'entrevista, des de quan ho saps? Jo ho sé des de fa mesos, no? Per tant, a mi el que em diuen els meus advocats, i el que jo també filtro a través d'ells, és que la meva situació en relació amb moltes altres persones acusades de repressió, doncs, bueno, és la que és, diguem-ne, és relativa en aquest sentit a nivell personal, i per tant mostrar que la meva preocupació és més en el sentit del que suposa, no?, una, com a amenaça cap a tots els càrrecs públics aquest procés judicial, més que no pas el que suposa per mi, no? Volia fer aquesta puntualització en relació als 9 de Lledoners, al 23S, a totes les persones, doncs, que realment han de passar per procediments judicials amb penes de presó, no? I la gent que ha estat a la presó i la gent que està a l'exili, per tant, tot aquest respecte previ, no?, quan se m'adverteix a mi els meus advocats de què pot passar. Mm-hmm. No?
No, però li preguntava més en sentit, per exemple, l'exconseller Bernat Soler, sí, va ser processat en aquest cas per aquest tema, no? Va ser inhabilitat, per tant, hi ha vist alguns antecedents en què això ha tingut recorregut. Sí. Creu que el seu cas s'hi assembla d'alguna manera? No s'hi assembla? Què li diuen els advocats?
En el meu cas és que no hi ha cap prova més enllà d'una declaració, d'unes declaracions que són paleses i que tornaria a reproduir, que estan als mitjans de comunicació, i que són, bueno, són les que són, i jo no les deixaria de fer, perquè em sembla que aquest és un dret que jo tenia i que té tot ciutadà, i que jo, malgrat ser, diguem-ne, l'alcalde, o per ser l'alcalde, també tenia, no?, que és el de poder demostrar el meu suport. Això pot tenir recorregut? Hem vist de tot, jo confio, no?, que prevaldrà, no?, la protecció d'aquest dret, no?, davant de la conculcació d'un dret fonamental de que l'alcalde pugui expressar que la seva voluntat era la que era, no? Que no estem dient que la meva voluntat és que es pugui anar a 250 per hora pel mig de la ciutat. La meva voluntat era que la gent pogués expressar la seva opinió en un procés de referèndum. Pot arribar, bueno, veurem, no sé. Veurem, però sortirem a defensar el que hem de defensar, sense gaires estratègies diferents de les que avui estic expressant aquí, que és el convenciment d'haver actuat dins el marc de la llei i d'allò que hauria de protegir la llei.
Clar, li demanen aquesta pena d'inhabilitació de 2 anys per càrrec públic, aquesta multa de 15.000 euros. Clar, la inhabilitació per càrrec públic, ara mateix vostè no és un càrrec públic, no sé si la seva trajectòria ja estava sèria o no sèria en els pròxims 2 anys, o quan sigui aquest judici. Quina de les dues parts li preocupa més, la part econòmica, la part del càrrec públic, la part del que significa?
Clar, més la part del que significa. És a dir, a nivell personal jo he tingut aquesta experiència. Òbviament, volgués o no presentar-me en alguna contesa electoral, el dret l'hauria de tenir. Per tant, no és el que jo vull, sinó quins drets se m'estarien manllevant amb una sentència d'inhabilitació per càrrec i ocupació pública, no? Que, és a dir, per tant, més enllà de si jo vull o no vull, que no és el subjecte, no és l'objecte, el tema és que jo voldria tenir, com tothom, no?, aquesta possibilitat de poder-ho fer, no perquè la vulgui exercir, sinó perquè crec que la tinc, no? I la dels diners és relativa, vull dir, si es donés aquesta situació, doncs ja veuríem com se soluciona. No em preocupa en aquests moments, més que res perquè hi ha altres preocupacions com més properes en el temps, i em preocupa més el simbolisme, no?, d'una possible, diguem-ne, condemna en aquest sentit.
Ha sentit el suport en aquests dies de la gent que l'acompanyava en aquell govern, de la ciutat? Com s'ha sentit en aquest sentit?
Sí, ahir el mòbil, no?, quan es va fer pública la notícia, doncs va sonar i va haver molt Twitter. Sí, no tinc cap dubte que la ciutat està... perquè també es jutja la ciutat una mica, no? No es jutja la meva actitud, sinó al final a mi com a representant de màxim representant de l'Ajuntament se m'està jutjant en nom, jo també penso, no?, d'un comportament que va ser multitudinari i que no hem d'oblidar mai, que va ser l'1 i el 3 d'octubre. Per tant, la sento, sé que en el moment que hagi de passar per aquest procés, doncs hi serà, i també alhora, com apuntava abans, penso que aquesta solidaritat ha d'anar molt més, i jo la canalitzo també cap a aquella gent que ha patit més la repressió, però en tot cas ahir l'agraïa i la segueixo agraint, i aprofito avui també per agrair tot el suport que hi vaig sentir.
Matías Sarracán, exalcalde, gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies a vosaltres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Avui arribem molt puntuals a l'espai d'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que els dilluns la dediquem al món de l'esport. Principalment parlem de futbol, parlem del Barça molt, bastant, però també parlem d'altres esports. Deixeu-me que saludem els tertulians d'avui. Jesús Galindo, periodista, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Com ben retrobada.
Sí, sí. M'estic adaptant, vaig fent xino-xano.
Molt bé, molt bé.
A poc, però vaja, que per parlar del Barça jo crec que no necessitem adaptació. El tenim fins a la sopa. A veure, Carles Silvestre, atleta, el tenim a Terrassa, què tal, Carles?
Molt bé, bona tarda a tots. Una abraçada, Carme.
Gràcies, igualment. I per últim, incorporem a la tertúlia el Víctor Palacios, que també és home d'esports, i no sé si és més culer o més perico. Víctor.
Bona tarda, sóc més culer.
Més culer?
Sí.
Val, doncs així em sembla que no desentonaràs gaire en la tertúlia d'avui.
Em sembla que no.
Perquè no hi ha cap perico a la sala?
No. No, però... no, jo no...
Ja, però escolta, Jesús, tu vas estar molts anys cobrint l'Espanyol.
A veure, sí, jo vaig estar molts anys fent informació de l'Espanyol i la veritat que va ser una etapa molt maca, amb el que em sentia molt identificat amb la gent que hi havia en aquell moment, però bueno, soc culer, sempre he sigut culer, perquè m'aganza. Ja, en aquell temps tenia bastanta simpatia i que volia que després del Barça guanyés l'Espanyol, evidentment. I encara no em molesta que després del Barça guanyi l'Espanyol.
Han canviat molt, però les coses a l'Espanyol?
Sí, no té res que veure.
Ja.
Però en el futbol en general, El Barça tampoc té res que veure amb l'època que jo vaig estar fent informació del Barça, que també van ser uns quants anys.
Ja.
Per 15 anys van ser que vas estar vinculat? Pues mira, jo vaig estar amb el famós Dream Team, amb el Cruyff d'entrenador. Tota l'etapa del Cruyff d'entrenador vaig estar fent informació del Barça.
Ah, perfecte.
Sí. Tota l'etapa sencera, des que va començar fins que va acabar, i vaig continuar un temps més i després he anat fet, però intermitentment.
Bé, doncs ha plogut des de llavors i sembla que plourà més, a partir de demà, o sigui que agafeu-vos bé al seient.
Que estàs parlant del Barça, del Benfica o del temps?
Parlo del temps, i del que segurament es trobaran els jugadors que hauran de saltar a la gespa del Camp Nou demà al vespre. Però anem a pams, perquè hem de parlar del debut a la banqueta del Barça del Xavi Hernández, un terrassenc, Carles, aquí pots treure pit. Sí?
Pues sí, jo me'l trec, i tant. el jugador més important d'equip de la història de l'esport espanyol. D'equip, que sempre s'ha de diferenciar esport individual i esport d'equip.
Ja.
Un dels top 5.
M'agradaria que expliquéssiu cadascú de vosaltres, m'imagino que el partit el vau veure el derbi, si vau notar alguna millora en el que es va poder veure en aquest partit? Va, comença tu, Carles.
Sí. A veure, la primera part, sí, pressió més alta, les línies un pèl més juntes, obertura pels extrems. Bé, es va veure, no vam crear masses ocasions de gol, però es va veure això. Llavors, a la segona part ja va ser un altre cantar, vull dir, a pesar del gol de penal, i llavors es va com desdibuixar el Barça, potser hi va faltar una mica de físic, els canvis no van aportar res. Jo crec que va canviar el Bussi perquè li va demanar, perquè se sentia com lesionat, i el Gavi perquè porta una tralla al nano també, que no passi com el Pedri, que llavors el tinguem dos mesos parat, tanta tralla. Són jugadors que amb 17 i 18 anys s'estan formant físicament encara.
I tant.
I crec que els va canviar per això, i tant el Riqui com el Coutinho, el meu modo de veure, no van aportar res.
Ja. Coincideixes, Jesús, amb algunes de les qüestions que ha comentat el Carles?
Coincideixo, però jo, més que millor, el que apuntaria és que hi ha una presentació de les intencions que té el Xavi amb l'equip. És que millora de l'equip, perquè l'equip, sí, va jugar un menys, va ser més reconeixible com a equip, més les línies molt més juntes, la pressió, la velocitat amb la pilota, i una sèrie de coses que són una mica les línies que ha marcat el Xavi. Però clar, amb dos entrenaments amb tots els jugadors i la meitat lesionats, no es pot demanar res. O sigui, jo millora no vaig veure, sí que vaig veure apuntar algunes coses que poden portar aquesta millora.
Entesos. Víctor.
Jo coincideixo amb tots dos, però sí que faig èmfasi amb el que ha dit el Jesús. Moltes intencions, moltes cosetes, novetats, però millora, no. No vaig trobar gaire millora i, per exemple, en defensa seguim patint un munt. En atac no es genera gens d'atac.
Vull dir, No hi ha gol.
I no s'espera
ni
que n'hi
hagi. No hi ha gol ni golejador.
Aquest és el principal problema, crec jo.
Falta l'Anso, falta l'Agüero, falta el Dembélé, clar, no hi ha el Breitwer.
Bueno, l'Agüero, pobre, no. Malauradament, sí, ja no el poden ni esperar.
No sé.
Però vaja, a banda de l'Anso Fati i del Dembélé, poca cosa més.
Sí, però bueno, a veure, l'Anso l'enxufa, de tant en tant, si jugués ell, és un jugador que marca gols. El Dembélé crea ocasions si no es lesiona, però són importants, Llavors, bueno, s'ha de tirar de la pedrera, van sortir aquells dos nanos que no ho van fer malament, la primera part, té un nom difícil, Akomak, aquest nano, que ho va intentar, i llavors l'Abde va estar més bé, el que va sortir la segona part, va fer uns contra uns interessants. El dimarts no podran jugar cap dels dos.
Sí, clar, no estan inscrits.
Un perquè arrossega una sanció del juvenil i l'altre perquè no està inscrit.
Sí. Per cert, que ara que parlaves dels joves, Carles, jo us pregunto, de tots aquests joves, clar, han debutat per circumstàncies. Qui penseu que es podrà quedar en el primer equip? Perquè, clar, a veure, tots no hi seran, no. Això està clar.
Bueno, poden estar de suplents, però vull dir, en vez d'anar a fitxar un desconegut, un suplent de la pedrera. Vull dir, ara el Gavi i el Nico jo crec que sí, que jugaran, tots tenen...
Sí, però jo em refereixo, a banda d'aquests dos, els últims que han sortit a...
Els dos marroquins aquests que van jugar ahir, sí, no hi ha... l'Eric García jugarà, bueno, aquest es va fer, va venir cedit, i els dos marroquins, no ho sé, clar, és clar, estem demanant a nanos de 17 i 18 anys, ja com si haguessin d'estar consagrats, i recordem el Xavi i l'Iniesta quan van començar a estar consagrats, amb 24 o 25 anys, al tanto. Fins que el Luis Aragonès no va reconèixer en aquella Eurocopa que eren els millors, aquí dèiem si el Xavi la passa al costat i se'l volien traspassar al Milan. El tanto, I ara volem, clar, com que tenim urgències, perquè no es guanya res i s'està jugant malament, va, aquests nanos ho han de fer tot. No, el tanto, el Pedri també es quedarà, vull dir, bueno, però és paciència, molta paciència.
I jo crec que mirant una mica a llarg plaç, els veurem pràcticament, si no a tots, quasi a tots com a protagonistes autèntics, però no de forma immediata. Aquesta temporada jo crec que recuperats Dembélé, Ansu Fati, Pedri i així, doncs molts tindran que jugar un paper secundari, d'anar entrant, de jugar partits menors, d'entrar al descans per substituir, donar descans a altres jugadors, però que ja per xavals d'aquesta edat això ja és moltíssim, és una forma d'anar-se fent a l'equip, anar-se fent el sistema de joc, l'entrenador i els companys. I jo crec que a la llarga sí que tindran protagonisme. Jo ja vaig apuntar fa dies aquí a la tertúlia que aquest Barça, aquest any, oblidem-se de títols, de llocs, de classificacions i de tot. Oblidem-se. Però que no es perdi la confiança pels resultats, que no es perdi la confiança amb aquesta gent. Perquè jo crec que hi ha un futur bastant bo. Però vull dir, ens hem d'esperar i hem de tindre paciència.
Sí, senyor, un parell d'anyets almenys, no?
Jo crec que a banda d'això, de que són molt joves... però veient, per exemple, el nivell que està tenint ara mateix Sergiño Dest o el nivell que està tenint el propi Mingueza, Jo, permeteu-me, però jo crec que tant l'Abde com el Dani Alves, m'atreveria a dir, el recent fitxatge, quan arribi gener, si segueixen aquests dos en aquest nivell, jo crec que haurien de jugar per davant de tant de Sergiño Des com de Mingueza. Són molt joves, sí, però és que crec que ho heu dit abans, quan parlàvem de que el futbol ha canviat molt, i és veritat, ha canviat molt, ja no, vull dir, ja surten joves, el Gavi, per exemple, el Gavi l'altre dia amb la selecció espanyola va fer un partidàs, i és un noi que d'això, de 17 anys, és un noi que ja està al Camp Nou, està cridant el seu nom, vull dir, perquè té la qualitat per fer-ho, li falta la condició física, li falta guanyar, sí, és veritat, però jo crec que i això ja de que són molt joves, jo crec que ja no és un motiu per no donar-los més responsabilitats, no? Perquè crec que el temps del futbol ha canviat i els joves ara mateix estan sortint una fornada de joves que estan revolucionant el futbol un altre cop.
Hi ha uns que tenen qualitat, com el Gavi, el Nico, i altres que van més justets, com el Mingueza, per exemple, és més justet. Bueno, suplent el dia que ens falti. Bueno, l'Albe jugarà estona, si està bé físicament.
Sí, ja farà feina al vestidor, això, tranquils, eh?
Sí.
Que és el que importa.
El que importa és que jugui. Que jugui, okay. Si està bé.
Sí, però jo crec que el pes més important, desenganyem-nos, estarà en el paper que faci tant el vestidor com els entrenaments.
Sí, sí. Que, amb això què volem dir? Que els veteranos Piqué i Alba no ho saben fer, això? O Bussi, potser
s'havien acomodat una mica, no? Vull dir
I són caràcters diferents, eh? Mm. Vull dir, el caràcter que imprimeix a l'Alves i així...
Sí, home, té aquell caràcter brasiler,
d'alegria i així... Jo crec que farà una bona feina al costat del Xavi, sobretot. Més que l'equip. Jo si jugarà o no jugarà, no ho sé. Segurament sí, que acabarà jugant bastants minuts. Però jo crec que farà una gran feina com ajudant al camp de el camp d'entrenament i de l'equip i així, del Xavi.
Escolta'm una cosa, dos noms que abans ha apuntat el Carles. Coutinho
sí.
I el Riqui Puig. Què passarà amb ells?
Ai, senyor.
A mi em va agradar, el Coutinho em va agradar quan va sortir els primers minuts.
Però es perd allà amb aquells tocs,
sí,
però anem donant voltes...
Però es va perdre quan es va perdre l'equip sencer, vull dir, va haver un moment a l'equip que era o anar per al segon o començar a especular amb el resultat, que és el que al final va fer. I però en aquell moment Coutinho, ostres, jo el vaig veure i es movia molt, demanava la pilota, encarava una miqueta, i quan l'equip va començar a anar una miqueta enrere, ell també va desaparèixer per complet. Jo estava mirant i estava al·lucinant, dic, ostres, què ha passat amb el Barça, però què ha passat amb Coutinho? Perquè va sortir com molt revolucionat i de cop i volta, res.
Però tu mateix ho has dit, els primers moments. És un jugador que surt i quan surt al camp dius, home, ara sí, veiem el Coutinho que creiem tots que tindria que ser així. Però després es dilueix amb l'equip, però es dilueix ell. I és un jugador que per la seva experiència, la seva edat que ha tot i tot, la seva experiència i tot, tindria que ser un jugador que quan sortís al camp agafés les riendes una mica de l'equip.
Agafés i no
que es diluís amb l'equip, al contrari, que empantés l'equip. I li falta aquest plus, que no el dona.
Sí, sí.
No l'acaba de donar.
Si els inglesos fan una oferta mínima, per 25 o 30 quilos me'l trec. I el Riqui ho tindrà difícil perquè al mig del camp li han passat per davant el Nico i el Gavi, i el Pedri, i el De Jong, i el Bussi. Ostres, ho té complicat per jugar. Jo agafaria una sessió si fos d'ell.
Sí, però escolta'm una cosa, Carles, perquè resulta que en Riqui ja hi era abans que el Gavi i el Nico.
Sí, però si repassen...
Per què no ha quallat? I amb diferents entrenadors, eh?
Aquest és el problema.
Correcte.
On està el kit de la qüestió?
Que han passat molts entrenadors. Aquest és el problema, sí.
Han passat quatre entrenadors i cap l'ha acabat de posar definitivament. Ha sortit estonetes. Bueno, no ho sé, és allò que surt, si està per allà, fa algun passe, llavors perd dos pilotes, físicament, ostres, el cos... Sí, el Gavi, em direu, el Gavi és petit, però el Gavi té una ràbia i un d'allò que es tira allà com un... Ja. Mare meva. Mm-hmm. No ho sé, perquè qualitat tècnica en té.
Sí, però... i tant.
Però
hi ha altres raons. Hi ha altres raons que qui segueix el Barça... diàriament, doncs crec que les tenen clares i sí. És el que...
Jo crec que sí, jo crec que és una qüestió de purament d'entrenament, vull dir, perquè
d'actitud.
Tothom qui ha jugat a futbol o ha jugat a un esport d'equip o que ha sigut entrenador sap que al final juguen qui millor està. Sí que és veritat que hi ha entrenadors que tenen jugadors predilectes, perquè jo això, per exemple, ho he patit en un equip que tenen un jugador que sí o sí ha de jugar perquè sempre està la... Bueno, no està bé, però i si agafa una. Vale, però jo crec que amb el Riqui Puig han passat molts entrenadors, 4 em sembla que apuntàvem, i cap ha agafat confiança, vull dir, llavors aquí crec que hi ha un problema per part del jugador, per part de que l'entrenament no s'esforça o no dona el que l'entrenador vol. I clar, som 4 entrenadors, per tant, a un entrenador sí que li pot ser dir, escolta, tens mania aquest jugador, però 4... aquí la cosa ja canvia.
Ja. Deixem el tema dels noms propis i de la Lliga. Demà hi ha Champions, al Camp Nou, hi ha un partit de caixa o faixa amb el Benfica. Sembla que el Benfica tampoc no arriba en el seu millor
tampoc
moment. Sí, no és el Benfica del partit d'anada. No sé, què pot passar demà? I depenent del que passi...
Guanyar.
Mira, jo crec que pot passar qualsevol cosa.
Sí.
Jo només vull dir una cosa, que és que jo, mirant tot el futbol, tot el que portem de temporada i així, l'únic equip que veig solvent a tota Europa, ja parlo incloent lligues espanyoles i lligues, sí, i tot, és el Bayern Múnich. És l'únic que veig solvent. Sí. Els altres te la poden liar en qualsevol moment i poden fer una de bona i una de dolenta. No hi ha en aquest moment cap equip.
L'altre dia també va perdre el Bayern de Lliga, eh?
Sí, també va perdre, però bueno, és el que està donant més garanties. Més que quan el veus dius, ostres, aquest equip el veus que guanyarà. Cap
jo, hi afegiria el Chelsea, també. Chelsea però... no hi ha manera que perdi, eh?
Ja, però tampoc...
L'altre dia vaig estar veient... perquè fa un futbol una mica més a la contra, més físic, no tan vistós. El Bayern juga pam, davant, sempre atacant. També, vull dir que...
Jo amb això, el que volia dir amb això és que, a veure, que el Barça amb el Benfica, en aquest moment, tal com està el Barça, menys mal que el Benfica ha baixat, perquè si no, estava pràcticament sentenciat com es veia el resultat. Però en aquest moment jo crec que pot passar qualsevol cosa. És que qualsevol cosa, en qualsevol partit, pot donar-se el resultat més estrombòtic i hem d'aferrar-nos una mica allò. Perdó, per agafar-nos amb algú, ens hem d'agafar això, de que les possibilitats no han desaparegut, i de que el Barça amb un pèl de sort, amb un pèl de decisió a l'hora d'entrar d'àrea i de xutar i així pot classificar-se i després ja veurem què passarà. Però vull dir que llavors, en aquest moment el futbol està d'una forma, aquesta temporada en general,
tot molt igualat,
que és que jo no descartaria a ningú, pràcticament,
perquè hi ha equips que no, la majoria d'equips no estan tan consolidats com el Bayern. El Bayern porta el gruix d'equip, porta molts anys amb els mateixos jugadors, amb el mateix sistema, canvia d'entrenador, però el sistema és el mateix. Realment és el futbol alemany que ha implantat, que ha creat el Bayern. El problema de la resta d'equips d'Europa és que el mateix Barça ja és un exemple, vull dir, són plantilles que són noves pràcticament.
Sí,
el Chelsea també és mig nou, però sí que és veritat que bueno, han quallat molt bé, han tingut la sort de que entre joves i veterans han quallat molt bé, però la resta d'equips d'Europa, la gran majoria són equips nous, són equips que s'estan...
Estan tots en transformació, no?
Sí,
bueno, el City també porta temps,
Però el City sempre és molt... no és mai fiable, mai és fiable.
Sí, arriba el partit aquell decisiu i allà, cataclop. Es va veure amb la final de l'any passat, però bueno, no, la Champions ja en 5 o 6 favorits, però bueno, també és el que diu el Jesús, qualsevol pot arribar, Que passa que hi haurà un peron ara, de 2 mesos, i al febrer, a finals de febrer, que torna als octaus de final, veurem com estan de forma... Si nosaltres hem recuperat lesionats, que això també
és important. Per això jo deia que és ara classificar-se, com sigui, aquest de sort, classificar-se, i després ja veurem què passarà.
I llavors ja veurem
que el febrer pot canviar absolutament tot.
Sí,
també pensa una cosa, que el Barça, no només pel prestigi, la seva trajectòria esportiva, necessita la victòria. També necessita la victòria per la caixa.
Perquè
això, quedar-se fora en aquest moment, doncs...
Bueno, doncs quants mil. Sí. Són uns quants milions.
Exacte. Mm-hmm. Bé, doncs, escolteu, dediquem els últims minuts a parlar d'altres qüestions, que ja de Barça n'hem parlat prou i de futbol també, i no hem parlat de l'Espanyol, que, vaja, que diríem que el seu home
bon
més...
Bon partit.
Van fer uns últims 20 minuts ben bons que sí. Bueno, van posar l'ai al coll.
Van tenir tres ocasions molt clares. Sí,
sí, sí.
Molt, aquell cop de cap, el jugador aquell, que no sé com es diu...
A l'RDT?
El Raúl de Tomàs.
No, sí. L'altre.
Ah, el primer, vale, sí.
Encara va ser més clar.
Sí, no sé un jugador...
Un jugador negre.
Sí. Hosti, jo estava al camp, dic, gol. Hosti, veig que surt arran de pal fora. Dic, ostres. No... L'RDT la va tirar al pal, llavors sí. La falta també.
Podria haver empatat, i si hagués empatat ja volíem com hauria acabat el partit. Eh?
Sí, sí, perquè podria haver guanyat,
perquè aniria
en aquell moment... Sí, sí. L'Espanyol anava endavant i el Barça anava darrere.
I el Barça anava enrere.
Escolteu una cosa, canviem d'esport i deixem de banda el tema futbolístic. Teniu notícies de la confirmació del fitxatge de Marc Gasol pel Girona? Perquè encara no... Em sembla que no s'ha dit res, no?
Bueno, a mi no m'ha trucat el Marc, però... he llegit que... Sí. Que la decisió se tomarà este fin de setmana, posa aquí al Mundo Deportivo.
Sí.
Però que quasi bé segur serà el Girona, home, ell està molt arregat allà, és el president,
ja.
Però, ha posat pasta,
és el que decideix.
Però això, sí. El curiós del tema és que jugui sent president. Vull dir, com es poden fer els dos papers de l'AUCA, encara que sigui en un equip, diríem, com el Girona, que tot queda més a casa, vull dir que no, en teoria no hi ha d'haver cap problema, no? Ni...
Sí,
però pot semblar aparentment una distorsió, no?
No.
No?
No, perquè la feina... El president del club és el que estava un moment donat per firmar una cosa, però allà hi ha el secretari tècnic, el secretari que porta els números, el delegat, tots aquests foten la feina. I el president, doncs, dona la cara i en un moment donat sí, ha de prendre alguna
cosa. Però decideix?
Sí, que deu decidir, esclar.
Té l'última paraula.
Però, això no li dificulta que pugui jugar. Tu pots decidir...
Oh, clar que no, clar que no, això. Al revés.
Jugarà sempre.
No, i a més... jugarà de titular, esclar, perquè si és el president l'entrenador no tindrà...
Exacte, és com quan jo jugava a futbol que hi havia el pare, que era l'entrenador, i el fill jugava a l'equip, i era, bueno, doncs com gestiones això? Doncs el mateix li haurà de fer Marc Gasol. El problema és que és ell qui ha de jugar.
Clar, el problema és que pugui crear unes certes...
No, perquè...
per part dels companys, no?, de la resta
no.
De l'equip, no?
Jo tinc la sensació que si decideix acabar jugant, donarà totalment llibertat a l'entrenador per si el fa jugar o no el fa jugar i no s'hi posarà en aquest sentit. No crec que vulgui crear un conflicte dins del vestidor sent el president del club. És el
si està una mica bé físicament, si està una mica bé físicament ha de jugar perquè estarà molt per sobre de la mitja de qualitat dels jugadors del Girona.
Però serà un paper més de recolzament a l'equip
per
tirar-lo endavant que una altra cosa, jo crec.
No, el problema,
crec que sigui un conflicte.
El problema és si les coses no funcionen.
Exacte.
L'entrenador, amb algú, no acaben de funcionar. Clar, aquí sí que té una papereta important, perquè hi haurà de decidir si fa fora l'entrenador i...
Sí, clar. Jugar, noi?
Mira, està fàcil. Si ha de fer fora un entrenador, el més fàcil és que assumeixi un altre barret. No? Ja seria el tercer. Però vaja, que no sé si està per això. Té 36 anys ara mateix, el Marc. Jo no sé, tampoc no he seguit massa la seva trajectòria a la NBA, tampoc no sé en quin estat de forma està, amb 36 anys. Un jugador de bàsquet, encara, què li pot quedar de recorregut?
Home, el Pau va venir amb 40 i va fer un final de temporada sensacional. El Pau amb el Barça vam guanyar la Lliga i vam estar a punt de l'Eurolliga. I en tenia 40. Vull dir que si et poses una mica bé físicament, jugant minutets, al començament semblava que no, deies, ai, que si no farà res. I va acabar, com van començar els play-offs i tot plegat, perfecte. Va acabar fent partits decisius i cistelles decisives. Doncs el Marc pot ser que sigui una mica del mateix. Jo no sé si ha entrenat molt o ha entrenat poc, o no sé com està, físicament.
Però jo insisteixo que si decideix jugar, no serà... un paper protagonista, sinó un paper de recolzament, d'un paper secundari, de sortir en moments puntuals, per tirar l'equip endavant, per aportar la seva experiència i la seva qualitat, i prou, no crec que agafi un paper protagonista de ser el titular al voltant de que vagi tot l'equip. No ho crec, sent com és el president. Vull dir, sinó que agafarà un paper més al costat, de recolzament.
Jo dic el que he dit abans amb el tema de que el futbol ha canviat, però també considero que l'esport ha canviat i els esportistes han canviat. Ja no trobarem esportistes que es retirin als 30 pocs anyets. Vull dir, ara cada cop
els entrenaments
són diferents, la qualitat de vida puja i, bueno, Alves ha signat amb 38 anys, vull dir, Diego López, el porter de l'Espanyol, té 40, em sembla.
Té 40.
Vull dir que Buffon encara juga, no?
Exacte, vull dir, té suplent, però vull dir, cada vegada els esportistes es tiraran més a...
La preparació física ha avançat molt, tothom està a tope, mira, el Cristiano Ronaldo també en té 38 i està jugant també, vull dir, hi ha diversos jugadors de més de 35 que juguen, i juguen bastant.
Sí, comencen més joves i acaben més tard.
Exacte, sí. S'allarga això. I no tens lesions greus, eh?
El que no s'allarga, com sabeu, és el programa. I ens queden un parell de minutets. Només us preguntaré, Jocs d'hivern 2030, que, bueno, volen que la candidatura sigui Barcelona-Pirineus, ja surten veus contràries i entre ells alguns esportistes com el Kilian Jornet o l'Araceli Sagarra, que han dit que no, que això dels Jocs d'hivern no és el que necessita el Pirineu. I han demanat que sigui la pròpia gent del territori qui ho decideixi. És a dir, que facin un referèndum. Us pregunto, molt ràpidament, que ho decideixi la gent del territori, sí o no, Jocs Olímpics de Barcelona-Pirineus?
Home, sí. I, a més, jo crec que decidiran que sí.
Que sí. Jesús?
No ho tinc tan clar, jo sí, però no ho tinc tan clar que decideixin que sí, eh? Jo, com saps, estic per aquí a la Seu d'Urgell i hi ha més, a nivell popular, a nivell de carrer, hi ha més gent contrària que a favor, eh?
Sí?
I bastanta més, eh? Això es nota.
Ja.
Jo igual que el Jesús, jo crec que han de decidir ells, ho decidiran ells, però no ho tinc tan clar si votaran a favor.
A part, el 2030 hi haurà neu al Pirineu.
Sí, el pas que anem... Demà plourà bastant, sembla, i també començarà a nevar, no?, aquesta setmana, han dit els meteoròlegs.
Però no sé si aguantarà fins al 2030, eh?
No. Sí, ja veus com estan els glaciars, imagina't, com estarà el Pirineu. Senyors, Jesús, Carles, Víctor, moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Una abraçada a tots.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
El sistema d'Arts en Viu és una xarxa formada per agents, tant públics com privats, com entitats de la ciutat. Part dels seus projectes el dediquen a treballar a les Arts en Viu, per fomentar espais de formació, de creació, de pràctica cultural.
Premiats som tots, no? Tots els que creiem amb el que estem fent, amb utilitzar productes de proximitat, amb la feina dels pagesos, dels productors, que són els importants en aquests casos, no? I el que fem nosaltres és portar a taula la seva feina. No?
Tant per tradició com per la proximitat i la facilitat de producte, l'hem gastat sempre, no? Sempre hem fet servir producte de proximitat.
Nada de esto sería posible si no fuera por la calidad del producto con el que trabajamos, tanto del parque agrari como el Pota Blava.
El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 5360
93 478 5360
Al Prat tot resulta ben pagat.
Roots Blues Radio, el millor programa de blues. Tots els divendres a 11:15 de la nit, pel 91.6 de la FM i també per elpratradio.com. Si t'agrada la bona música, no t'ho pots perdre.
Tu ets perfecta?
No ho sé.
I tu?
Pues clar que sí.
I tu, que ets perfecta?
Però n'hi ha algú perfecte?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecte.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I saw her face.
Metal Gods, cada dissabte de 4 a 6 de la tarda, el programa que repassa la història del hard rock i heavy metal amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 5.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Víctor Asensio, l'exalcalde del Prat. Entre els anys 1982 i 2019, Lluís Tejedor ha rebut el títol de fill adoptiu del Prat en un acte al Teatre L'Artesà. En l'esdeveniment han acudit diverses personalitats, com, entre altres, el president de la Generalitat entre els anys 2006 i 2010, José Montilla, diversos alcaldes i alcaldesses, el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco, i actual president del Port de Barcelona, Damià Calvet. Els diferents ponents han explicat les gairebé 4 dècades com a alcalde i la seva defensa del municipalisme.
El municipalisme ha de seguir entenent que té un paper decisiu per la millora de la qualitat de vida de la gent i per canviar el món des de baix. Per això crec que l'eina fonamental és educació i cultura, educació i cultura, educació i cultura.
A l'acte també ha intervingut el doctor Joan Subirats, catedràtic emèrit en Ciències Polítiques, que ha remarcat la governança compartida de l'alcaldia de Tejedor amb altres administracions. Una cita que ha comptat amb la participació.